Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. Marta Méndez, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Xavier Pastor, què tal?
Bon dia.
No, podem explicar-ho tot o no?
Pots explicar el que vulguis, estàs a casa teva. I tu manes.
Com si estigués a casa meva, oi?
I tu manes.
No, que acaben d'arribar, pobres.
Sí, però, és que el trànsit a Barcelona està una mica
malament. A Mitre, malament. No?
Mitre estan fent unes obres...
Jo dic perquè així ens informes de primera
sí,
mà, eh?
Sí, sí, sí.
No ho sabia,
Mitre,
això.
Mitre en va amb Via Augusta.
Uh-huh. Ui! Les sí. obres de Mitre en Via Augusta.
Sí, 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 però...
Fa mesos, eh?
Sí, però jo venia cap aquí cada dilluns i jo venia estupendament, eh?
Doncs...
I avui ha sigut...
Avui a l'estació.
I no hi ha escoles, a més. Amb la qual cosa, encara hi hauria
en
més...
En principi és més estrany.
Clar, clar, per això.
En fi. Escolta, de què parlem avui?
Doncs mira, avui volem parlar del que fem nosaltres, però també tot el que fem nosaltres entenem que ho pot fer tothom. És a dir, ni la Marta ni el Xavier no és una superheroïna, ni jo sóc un superheroi, al contrari, són coses que funcionen, són coses que fem servir per gestionar i resoldre conflictes i que volem explicar quin és el nostre secret, quina és la nostra fórmula màgica. Perquè el que es tracta, en el fons, bueno, aquesta sempre ha sigut la meva idea, és que quan també gent sàpiga fer això... millor ens aniran les coses, no? És una miqueta com la política, eh?
Ara que ara que parlaves de política, Xavi,
sí.
Deixa'm-ne un moment a... És que està parlant Alba Vergés, consellera d'Igualtat en Funcions, per les dues dones assassinades les darreres hores a Catalunya. La podem escoltar un segon.
Missatge. Les violències masclistes, les xifres de feminicidis, el que ens estan dient és que el feminisme no ha anat massa lluny, que les polítiques d'igualtat són molt necessàries, que cal seguir invertint molts recursos i que necessitem ser una pinya com a societat per fer front als discursos negacionistes i també als atacs contra les polítiques d'igualtat. Un moment. Hem activat el servei d'intervenció en crisi, també present avui aquí mateix en aquesta plaça, com també ho estarà Salou, per poder fer l'acompanyament a qualsevol persona que necessiti doncs, poder ser acompanyada en aquests moments tan difícils, tan dolorosos i, evidentment, en plena coordinació amb l'Ajuntament de Sabadell per poder, com dic, acompanyar a totes les dones, cobrir totes les necessitats que en aquest moment té la família i el seu entorn i un prec que fem sempre, però hi volem insistir. No només no donarem detalls de cap dels casos d'aquest cap de setmana, sinó que demanem als mitjans de comunicació que hi poseu aquest esforç extra, com veniu treballant la major part de vosaltres, per no revictimitzar a les famílies, per deixar-los l'espai de poder processar aquest dol, que els cossos policials també puguin fer la seva feina i, sobretot, això, respectar la intimitat i els tempos que necessita un moment tan dolorós com és l'assassinat per violència masclista d'una persona estimada en una família i en un entorn.
Aquestes han estat les paraules d'Alba Vergés després d'aquest minut de silenci per les darreres dones assassinades. Recordem dues a Catalunya i recordem que pel que fa al 2024 ja en portem 18 dones assassinades només a Catalunya. La darrera hora que sabíem justament aquest matí, ens l'explicava Júlia Julvé a l'informatiu de la Caravana, és que n'hi havia una més a Alacant precisament tot just aquest matí. Mira, parlant de conflictologia...
Sí, passa que jo quan...
Aquí tenim un problema seriosíssim,
seriós,
eh?
Seriosíssim.
Sí,
i de fons, eh? Sinó de fons. Jo el que em referia quan parlava de la política, en aquest cas em parlava... Estava pensant en la política nord-americana, precisament amb la crida que ha fet Joe Biden i també Donald Trump a entendre que una cosa és una confrontació política, una altra cosa és la violència política.
No és que darrerament... la confrontació política, i no només parlo als Estats Units, porta a la confrontació social, eh? És que tenim un problema gros,
Bueno, jo crec que, a més, que algunes persones provoquen una confrontació política més exagerada, que fa, com dius tu, que es contagi a la societat i es bipolaritzi.
Clar. No? I irresponsabilitat en aquest sentit.
Sí, sí, perquè la convivència és molt més complicada, aleshores. No? I a vegades, doncs, porten a conflictes generats per aquests temes que salpiquen a altres esferes de la vida de les persones quan no seria necessari. Jo crec que, com sempre diem amb el Xavier, està molt bé no estar d'acord si es parla, amb respecte. No? I al revés, és molt enriquidor. Jo quan algú no està d'acord amb mi o jo no estic d'acord amb algú i ho puc parlar, ho puc debatre i em poden donar les seves raons, doncs m'enriqueix molt. O sigui, és que és tot el contrari. És, si l'altre té arguments, que bo que te'ls expliqui. No? Per això dèiem que no que tothom pot mediar, no? Perquè al final t'has de formar, o sigui, és una professió, vale? Però sí que les tècniques, no? I les eines que utilitzem els mediadors sí que poden ser molt útils per totes les persones, no? Per afrontar un conflicte, per ajudar a altres, ja siguin els veïns, ja siguin els germans, ja siguin a la feina, a l'equip de treball, als fills, per resoldre conflictes, per com encarem aquestes problemàtiques, com encarem aquestes situacions, no? I ajudar que les persones es puguin escoltar. Llavors, jo sóc una ferma defensora de que, més enllà de que això tindria que formar-se els nens des de, pues, infantil, i d'aquí cap amunt, o sigui, primària, ESO, batxillerat, etcètera, i els graus, no només els nens i les nenes o els adolescents, sinó també els que som més grans, que ja tenim responsabilitats, no? Ja siguin parentals, ja siguin amb els pares, ja siguin a la feina, no? O sigui, que també per assumir millor aquesta responsabilitat, doncs ens formem amb aquestes eines, no? De comunicació, de gestió de conflicte, d'anàlisi de la situació, i viuríem tots molt millor. O sigui, i hi haurien conflictes igual, perquè els conflictes estaran, i no hem de fugir del conflicte, perquè això és una tècnica que a vegades hi ha persones que l'utilitzen i és amagar el cap sota l'ala. Això no és una bona manera d'afrontar ni solucionar els problemes. Els problemes, jo sempre dic que jo em dedico a empresa, no? Com a directiva i tal, i jo sempre dic que quan un conflicte dins d'una organització es tanca en un calaix, aquell calaix arriba un dia que esclata. I quan esclata, allò per gestionar-ho, per ajudar les persones que estan involucrades, a nivell reputacional inclús, perquè afecta més enllà del propi equip, és molt més complicat. Per tant, jo animo a que tothom es formi, no? O sigui, hi ha cursos, no, Xavier?
En aquest sentit, dos reflexions, si em deixeu fer, arran del que deia la Marta, que crec que és molt important. D'aquest programa, jo me'n sento molt orgullós, molt. Dit sigui de pas, si no malament aniríem, saps el que vull dir? Però me'n sento molt orgullós, sobretot de dues coses. Una, i això ho vam parlar amb en Xavi abans d'iniciar una secció com aquesta, de ser l'única ràdio a Catalunya que fa una secció com aquesta.
Correcte.
L'única.
Sí,
cosa que m'agrada molt.
I us hem de felicitar,
I t'ho agraïm.
I us agraeixo. Vosaltres que ens ensenyeu el que
ens esteu ensenyant. Perquè ells han dit que això és servei públic.
I la segona, i vaig una mica per on anaves per allò del servei públic, és que jo tenia molt clar que en aquest programa havien d'haver debats. I els hem portat a terme sempre que hem pogut. Hem debatut sobre família, hem debatut sobre educació, hem debatut sobre aspectes laborals, hem debatut sobre moltes coses, inclús sobre cultura, generant un debat a la radiotelevisió pública d'aquest país que no tenia ni pensat abordar un debat com aquest. i l'hem generat des d'aquest programa, cosa que m'enorgulleix moltíssim. I després d'aquestes dues coses, m'ha vingut una pregunta pel que deies, Marta, que deies, no hem de fugir el conflicte. I a l'hora d'abordar-lo, com ho hem de fer? És a dir, hem de confrontar el conflicte o anem malament si el confrontem?
Agafo les paraules de la Marta i ho lligo amb el que em preguntes.
Gràcies.
El conflicte, nosaltres no diem que el conflicte desaparegui, i ens va molt bé el que dius tu, perquè no desapareixerà. El que estem dient és que el conflicte, per se, genera un desgast. Fer-ho de la manera que proposem en genera un de molt menor. Fer-ho de les altres maneres que ho fem habitualment, i lligo amb la política, des de només el component emocional i només emocional, un desgast enorme. Econòmic, personal, a les organitzacions, social, de salut. Ara sentia jugadors de futbol que es veuen amb valentia d'explicar tot allò que els passa, com els aborda la gent, com els tracta, no? Com els deshumanitza. Per tant, jo diria, confrontar-ho, evidentment, perquè d'entrada la gent està enfadada, no? Però precisament aquesta és la gran labor. La primera gran labor que hem de fer quan ens trobem en una situació com aquesta és decidir que el volem resoldre. És a dir, prou de desgast, prou d'aixecar-nos cada dia dient no volem anar a la feina, prou dient cada dia no vull viure, prou dient amb la persona que estic al cantó si pogués l'eliminaria. No, anem a atacar el problema i per fer-ho aquest component que estic dient ha de tenir un punt d'actitud positiva. Okay. Només el fet de voler resoldre'l fa positiu o positiva la situació, que és el que acostuma a la gent a que li costa canviar aquest xip de dir deixo de focalitzar-me amb la persona i em focalitzo en el problema. Per tant, confrontem-ho. Confrontar-ho vol dir, com deia la Marta, analitzar-ho. Analitzar el que tu veus i el que tu vols i analitzar el que veu l'altre i el que vol l'altre. Per fer-ho cal comunicació.
Per entendre'ns, eh?
Investigació i comunicació. Per saber, has de saber què vol l'altre, però hi haurà un moment que hi haurà espais foscos on caldrà preguntar. Escolta, jo això no ho sé. Interpreto bé o interpreto malament? No, ho fas malament. Doncs digue'm com ho he d'interpretar. I pam, pam. Per tant, comunicació a tope.
Per entendre'ns, Xavi, tot i que ho deixo molt clar sempre, però hi ha hagut algun cas a la vostra vida com a conflictòlegs i com a mediadors que en sabeu molt, que dues persones que heu pensat, o sigui, és que mai s'entendran, i ja sé que entro en la vessant més personal que professional, han acabat sent amics?
Ara... Amics no ho sé.
Clar, ara us haureu de remuntar a milers de casos que porteu,
Amics,
però...
Amics no ho sé.
Que s'han acabat portant bé.
Mira, que m'han dit, suposo que a la Marta li haurà passat, que ahir m'han dit jo amb aquesta persona no vull parlar, mai més a la meva vida, com si s'hagués mort. No sé per què he vingut. I al final, quan acaben, s'han abraçat, han arribat a un acord, s'han reconciliat. I jo puc interpretar, perquè no em quedo allà...
És molt, això.
Sí, és moltíssim. A més, jo els veig venir. No, jo amb aquesta persona no vull parlar, com si s'hagués mort... I després, quan acaben, t'agradaria dir-li... Escolti, perdoni, el primer dia em va dir tot això.
Se'n recorda.
Què se n'ha fet d'això, no? Però no el pregunto per si torni... Clar, que no torni enrere, no? Però no puc dir-te amics, perquè no he seguit en el... Però sí que aquest moment... I també et podria dir al revés. És a dir, hi ha un company, i també amb l'Ambert ho hem parlat moltes vegades, que hem d'explicar les coses que no funcionen. De vegades hem coses que costen temps, necessiten temps. I has entrat en una taula i t'has assegut amb gent i te'ls mires i dius, com pot ser? Estan parlant, a mi m'han dit coses individualment i ara per què no ho diuen? Per què no ho diuen? I tu no li es pots dir. Si fas el mediador...
La majoria de vegades per por, no? Interpret.
Mira, alguna vegada al principi, quan em dedicava, ho preguntava. Després, si no ho han volgut dir, serà per algun motiu. És a dir, la gran fortuna, la gran virtut de tot el que fem és que és la gent la que ha de decidir com vol resoldre el conflicte. Nosaltres el que fem és com mestre de cerimònies, no?
Sí.
Un mestre de cerimònies, un catalitzador, una persona que els ajuda a trobar el camí, els posem un procés, però han de ser ells. Nosaltres no li podem dir, perdona, tu aquell dia em vas dir. No, ho ha de dir ell. Perquè si no, perds tota la confiança. Yeah. I a més hem de recordar que aquest és un procés voluntari basat en la confiança. O sigui, les relacions sempre han de ser d'aquest tipus. Aleshores, jo no puc dir si s'han fet amics. Jo no ho sé, la Marta, Jo en aquest moment no... La gran majoria de conflictes no els he seguit i no sé si són amics, no?
Jo, amics, tampoc ho sé, perquè bueno, tampoc he aprofundit. Però sí que problemes entre directius que estaven afectant els equips, i eren equips que per les tasques que estaven fent cada un de les àrees s'interrelacionaven, i hi havia fins i tot un boicot a vegades d'uns altres, no? I seure les persones amb responsabilitat dels equips, els directius o les directives, i dir, bueno, sec perquè l'empresa bueno, està fent això a fi de bé també, perquè aquestes persones puguin gestionar millor els seus equips i puguin treballar millor i més qualitat de vida a la feina, al final, perquè si tu elimines un... Bueno, elimines, no, perdó. Soluciones un problema, vius millor, no? Sí. Te'l trobes a sobre.
Evidentment.
I després de fer el procés, doncs sí que em consta, doncs, perquè bueno, són clients nostres, i a més un cop ho proven es tornen addictes en el sentit de que són reincidents, eh? O sigui, aleshores qualsevol problema et truquen que dius, bueno, vale, però espera, primer intenteu vosaltres, no? Perquè això no pot ser. No, és que aquell... Sí. Bueno, a veure... No,
és bo i és dolent, és, no?
Sí. I després, no, de han pogut parlar. Saps què passa? Que moltes vegades quan... I a mi també em passa, eh? O sigui, quan tens un problema... quan el tens, tu ets part del problema, hi ha algú que et fa mal, et genera un sentiment de rebuig cap a l'altra persona, perquè és la persona que t'està fent mal, no?
No, i t'enroques a la teva posició.
No, totalment. Aleshores, no, ho deia perquè aleshores tot el que diu aquella persona ho interpretem...
Com a atac.
Com un atac. No som capaços de veure que potser aquella persona ens ho està dient al revés, preocupant-se per nosaltres. No? Aleshores, és molt important saber gestionar aquests moments. És a dir, si jo estic en un moment en què estic molt enfadada, jo en aquell moment no puc parlar amb una altra persona. Això a Harvard li diuen... pujar-se al balcó, no? Aleshores, per pujar-se al balcó és agafar distància. Per agafar distància, el que no pots és estar parlant amb aquesta persona en aquell moment del conflicte, perquè, clar, al revés, el que fas és escalar, no? Aleshores, si agafes distància... Però a part d'agafar distància del conflicte, és també, jo afegeixo a Harvard, el gestionar-se les emocions d'un mateix, no? I saber quan estic preparat per poder seure amb aquella persona a parlar... i escoltar alguna cosa que em digui. Que no vol dir seure a parlar.
Ja, com que heu vingut a parlar del que feu la vostra feina, t'ho complico més, Marta.
Vale.
I si la meva intenció com a part implicada és que jo vull pujar al balcó, però l'altre m'està buscant per escalar...
Bueno, però tu et... A veure, això és una excusa de mal pagador. Això és una excusa de mal pagador. És a dir...
Sí?
Perdó, eh? O sigui,
no.
És a dir, l'altre pot voler el que vulgui. La nostra resposta depèn de nosaltres.
Ja. Yeah.
El que no podem... O sigui, autogestionar vol dir pensar com reaccionem o quan volem parlar o quan volem dir segons què en cada moment segons com estem. Independentment del que faci l'altre.
Però és que si li dic a l'altre que ara no és moment de parlar, també s'ho prendrà com un atac.
No, bueno, però no? També... Bueno, s'ha dit
per
això...
Ja dic que ho estic complicant,
No, és que els conflictes són molt complicats. I molt complexes, perquè, a més, bueno, són dues persones que tenen dues visions diferents.
No, complico perquè... Mira, la darrera secció... de No és el que sembla, aquesta secció de conflictologia que fem en aquest programa. Si vull deixar molt clar, per si no havia quedat palès, que jo crec que sí, però per si algú es pensa que en Xavi, la Marta i tots els conflictòlegs i mediadors d'aquest país treballen de dir-li a dues persones, vinga, ara us doneu la mà, en paus, i cap a casa.
No,
això ho fan si volen.
Ni molt menys.
Això, si passa això, és que no ens necessitaven.
No, mira, gestionar emocions, perquè a vegades parlem raro. I dic una companya que... Sí, sí. I jo, a mi m'agrada parlar molt així, molt molt col·loquial, molt de carrer, perquè més entenguin, eh?
No,
gestionar emocions, tothom diu gestionar emocions. Bueno, anem a parlar de gestionar emocions.
M'estàs dient que parlo raro.
No, no, tots parlem raro. Tendim a parlar raro. I tinc una companya que diu que som molt avorrits, excepte tu i jo. Eh, Txell Costa?
Has estat bé, has estat bé.
Contigo empezó todo, eh?
Contigo empezó todo, vale, vale.
Va, diguem una jornada i m'ha quedat sempre acabat. Mira, gestionar emocions. Jo sempre dic a la gent que es vol... que entra a l'aula, el tinc allà a l'aula i dic... Dic, vosaltres sabeu com sou cadascú de vosaltres? I em diuen, sí, sí, sabem com som. Oh, dic, val, val, d'acord, però anormal, eh? Anormal, bé. Fins a on esteu disposats a aguantar? És a dir, sabeu fins a on esteu disposats a aguantar, i ara ho diré així, quantes putades, quantes palabrotes, quants insults, quantes males mirades, quants moments de que us heu quedat sols en un racó i el grup està en l'altra banda, fins a quin punt sou capaços d'aguantar? Quin és el llindar del que aguanteu? Ho sabeu? No, doncs, fins que no ho sapigueu, ja està. És un tema que teniu deures.
Jo reconec que el tinc molt baix, el llindar.
És a dir, clar...
És veritat.
És a dir, perquè gestionar conflictes implica que tot això... És com un jugador de futbol, perquè m'entenc ara que va guanyar Europa l'Eurocopa, eh? Quan un jugador de futbol diu que eres malo, pues, un mediador té que suportar que les coses no vagin bé, que no es vulguin donar la mà, que no vulgui parlar i que fins i tot diguin que ets un mal mediador o que ets el mediador de l'altre. És a dir, has de saber fins a on estàs suportat. Però la gent amb un conflicte també ha de saber... S'ha de conèixer un mateix. Tu ets tímid? Doncs digues que ets tímid. Tu ets una persona extrovertida? Comporta't com a extrovertida. Ara buscava, mentre parlava, hi ha un mediador que es diu Douglas Noll, i té a veure amb el que deies tu, eh? Que diu que en 90 segons pots arribar a calmar una persona, però diu una cosa molt interessant, que és que quan algú et diu et trobes bé, tu dius sí, sí. I quan et diu et trobes malament, dius no, no, em trobo bé. No, digue-ho. Escolta, t'ha sabut greu el que t'he dit? T'ha sabut greu? Et veig enrabiat. Estàs enrabiat? Sí, estic enrabiat.
En aquest sentit, Xavi, som una societat hipòcrita.
Obrim-nos.
És aquell... Què tal, Xavi, com estàs? Bé, bé, bé.
No, però obrim-nos.
Anar fent, anar fent.
Obrim-nos. Estàs enrabiat. Escolta, perdona, et veig enrabiat. Tinc la percepció que estàs enrabiat. És veritat, estàs enrabiat? Sí, tu haig de dir, estic enrabiat amb tu. Per què? Perquè fins que no obres el meló, fins que no obres això, encara com diu la Marta, faci mal. No tens cap punt en comú amb la persona que té un conflicte, perquè contradictòriament el que pugui semblar, quan tens un conflicte, bueno, que ho diu ella, ho explica molt bé a Marta, la gent quan s'enfada el que fa és allunyar-se, quan el que s'ha de fer és apropar-se per intentar resoldre aquell enfadament, aquell conflicte. Per tant, la conversa s'ha de tenir. I si tu dius, escolta, ara no em veig amb cor, no és que no vulgui parlar, que és una oposició, no voler parlar és una oposició, no, vull parlar jo. No, és, mira, no em veig amb cor, no em veig amb cor de parlar amb tu. Crec que aquest és un moment on jo diré coses que et poden ferir. És un moment, per mi, molt difícil. No ho estic passant bé. Necessito prendre l'aire. Em deixes anar a prendre l'aire? És diferent de... Jo no vull parlar amb tu, amb gent com tu no es pot parlar, sempre igual. Fixa't, el discurs és diferent.
Totalment.
I l'altra cosa que habitualment fem els humans és, en lloc de respondre, reaccionem. Que és una cosa que costa molt. I els polítics, ho veiem, reaccionen. I les persones reaccionem. Hem de respondre, hem d'agafar uns minuts per pensar què ens està dient aquella persona, oblidar el que volíem dir i analitzar el que ens estan dient i portar-ho al cantó de la llum. Perquè s'entenguem, el cantó on pots fer una mica d'anàlisi, el cantó on hi ha punts en comú. Què tinc en comú aquesta persona? Que serà fàcil que jo, quan parli amb ella, m'acosti.
Ja, jo li he d'agrair a la ràdio moltíssimes coses, eh, Xavi? Moltíssimes. Però li he d'agrair una que i parlo a la ràdio com a concepte, eh? Jo a la ràdio crec que no li podré tornar mai, això. Que és saber escoltar.
I tant.
El fet de saber escoltar m'ho ensenya la ràdio. És tan important. Sí. Sí. Hi ha gent que em pregunta... Hosti, Joan, però... tu les entrevistes és que la gent s'atobra molt. L'escolta.
Què ha dit?
L'escolta. És tan senzill i tan complicat com això, eh?
Sí, sí. Jo volia, enllaçant amb el que ha dit el Xavier ara, no? De dir, jo en aquests moments no puc parlar perquè em passa això, les persones no ho fem perquè ho veiem com una debilitat, no? És mostrar-nos amb una feblesa davant de l'altre amb qui tenim un problema. Quan, en veritat, és una fortalesa. Reconèixer aquesta situació a l'altre és una fortalesa. Per què? Perquè realment, si pensem... Qui ho fa, això? Qui està molt segur de si mateix. I s'atreveix perquè no sent en perill per dir-ho. Per tant, hauríem de practicar-ho perquè ens farà més forts. Vale? Més forts en el bon sentit, no en una batalla ni de fortalesa. I després un altre consell que a mi l'utilitzo, no?, en aquests processos, i jo me l'aplico a mi mateixa, és no perdre la perspectiva. És a dir, jo he tingut situacions complicades com tothom, en el que et ve de gust fer una cosa, però si ho hagués fet, no hagués aconseguit el que jo hagués volgut. Vale? Per tant, jo m'agafo com a... És com un ancla, no?, on quan l'altra persona o les altres persones, no?, estan amb escalada, no?, i sembla que t'estiguin provocant, o tu sents que t'estan provocant, i aleshores el que et surt és respondre, reaccionar, que diu el Xavier, no? Jo en aquells moments és com... em paro i dic, Marta, què vols? No oblidis, què és el que vols? Què és el que vols aconseguir? Què és el que vols? I aleshores freno, perquè sé que entrant no aconseguiré el que vull.
Deixa'm que us faci una darrera pregunta i anirem acabant ja, perquè ha passat 5 minuts de 2:15, però sí que vull preguntar-vos això. Igual que us preguntava abans com acabava la gent, no? En alguns dels casos que heu tractat, o en molts dels casos potser, no ho sé, hi ha alguna de les parts, o totes dues parts, que acabin pensant... Hosti, vinc de l'absurditat.
La majoria.
La majoria, eh?
Sí, perquè havíem fet una interpretació i una lectura del que volia l'altra persona i de les paraules de l'altra persona que no es corresponia amb la voluntat d'aquella altra persona.
Comunicació, que deia el Xavi.
Comunicació, insisteixo, gestió d'un mateix, eh? És molt important, també, la gestió d'un mateix.
El moment que viu, com està vivint, la relació que té amb la persona, el fet de clarificar un mateix fet, com s'ha viscut, com s'ha percebut, des de quin punt l'ha percebut, poder-ho explicar, clarificar-ho, poder-ho dir, no? La fortalesa aquesta de sentir la Marta i pensava de fer-nos persones, no? És una... I un element molt important és el que deia la Marta, diu, és que tornen a trucar, i és que el bo d'això és que quan més ho practiques, com tot, millor surt. Si no ho practiques mai, és molt difícil entendre el que estem dient, perquè el que has practicat és allò que t'ha ensenyat i que et provoca el que dèiem al principi, aquest desgast emocional, psicològic, econòmic, de salut, tot relacional, de famílies, d'amics, que ningú entén què t'està passant, no?
Ens autocompliquem,
Sí, dius, escolta, això no és tan difícil. No és que sigui fàcil, no és tan difícil. El que passa que cal practicar-ho. I aquesta és la gràcia, és a dir, quan la gent que va a veure un mediador... i posen després nota, la nota és molt alta, la gent veu que això realment funciona. Per tant, el que li demanem a la gent des d'aquesta ràdio, i t'agraïm l'oportunitat que ens hagis donat durant aquests mesos, i esperem que més endavant ens puguem tornar a trobar, és que la gent practiqui. Que la gent practiqui. És a dir, que la gent es formi, i per tant ja els diem que hi ha productes en el mercat molt bons per formar-se, i que la gent practiqui. Quan més practiqui, molt millor, com tot,
sempre,
a la vida.
Sempre. Sí. Xavi Pastor, Marta Méndez, ha estat un plaer, com sempre. Avui no em cansaré de dir-ho en tota la setmana, eh? Tornem quan vulgueu, Radio Estel també és casa vostra. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Radio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, Inspira i Expira Jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. Això que estem escoltant és el tema Lo que somos, l'encarregada d'obrir el nou EP de la banda d'indie pop-rock barcelonina The Craig Apples. El nou treball es diu Un volantazo i neix d'una crítica. Elles expliquen que un volantazo surt després de rebre un comentari desafortunat per part d'una persona admirada quan els va dir que la banda havia estat incapaç de consolidar-se perquè ha donat un volantazo rere un altre. El que en el seu moment va debilitar la seva autoconfiança ha servit a The Craig Apples per empoderar-se i reconèixer com d'orgulloses estan amb el camí que han recorregut juntes des de fa més de 10 anys. Ja han publicat 3 àlbums i diversos EPs i ara ens presenten el seu nou treball, Un volantazo, aquí a La Caravana. Carla Jimeno, Laia Martí, què tal? Molt bon dia.
Hola, bones.
Esto es realmente lo que somos. Quiero creer que no. ¿Es això el que deia la lletra?
Sí.
Aleshores, què sou?
Moltes coses.
Jo volia començar per aquí.
Totes i res, una mica. Bueno, realment aquesta cançó no parla tant de qui som Craig Apples, sinó de qui som una mica la humanitat. És una mica una crítica de com som capaços de crear i destruir alhora. I una mica d'això.
Què és un volantazo?
Definició de la RAE o la nostra particular?
La vostra particular, que és la que m'interessa.
Poden ser moltes coses, o sigui, bueno, normalment s'atribueix la paraula volantazo a una cosa com és com negatiu, no? Perquè és una cosa que passa fora de control, és com quan perds el control del rumb, no? Sí. Però nosaltres, bueno, vam agafar aquest comentari, com comentaves abans, que ens van fer, que venia... Jo crec que tampoc hi pensava gaire quan ens ho va dir, però evidentment té aquesta connotació negativa i al principi la vam prendre amb la connotació negativa, però li vam donar la volta i vam...
M'encanta.
Intentem fer-ho sempre. Ens hem adonat més tard que tots els nostres àlbums sempre són com agafar coses negatives i donar-los la volta. I en aquest cas també ho hem fet, i el volantazo, doncs, al final és el nostre volantazo. Mai hem perdut les rendes del nostre projecte, sinó que sempre les hem tingut nosaltres, cosa que ens fa sentir molt orgulloses.
I si hem anat canviant de rumb ha sigut perquè hem volgut experimentar, sí, i provar coses noves, i creiem que és natural anar fent volantazos a la vida i té tot el sentit.
Carla, Laia, jo sempre he pensat que si surt un nou àlbum, un nou EP, el que sigui, d'un grup artístic, en aquest cas musical, és perquè teniu alguna cosa a dir-li al món. Amb aquest EP, què li voleu dir al món?
Pues just això, no? Que els comentaris negatius que venen de fora, pues que s'han de relativitzar una mica i trobar-los la crítica positiva que hi ha en totes les crítiques negatives, perquè sempre pots treure un aprenentatge. O una manera de mirar-ho des d'un altre prisma, és el que hem fet, i empoderar-te de les coses dolentes i treure tota la teva força. És una mica això el que hem fet.
Deixeu-me que us pregunti com ha estat aquest procés de transformar, si em deixeu dir-ho així, la ràbia en art.
Pues crec que justament hi ha una de les cançons de l'EP que explica això literalment, el procés d'anar d'una banda a l'altra, que és la que es diu Un volantazo, precisament, i és un àudio que va gravar la Carla un dia a casa seva...
Amb el mòbil.
Amb el mòbil a la cuina mentre recollia els plats.
Sí, d'aquí surt el tema?
Sí.
M'encanta.
Bueno, realment va ser això, una reacció directa a aquest comentari, perquè el comentari va arribar a la Laia i el va compartir amb mi i amb l'altra Laia, i la meva forma com de reaccionar a això va ser com artística, no sé, de posar-me a cantar amb el meu mòbil és una cosa que faig bastant. O sigui, el meu mòbil està ple d'àudios que després d'això surten cançons i moltes vegades no en surt res. Però en aquest cas va sortir això, que és una mica el concepte d'aquest EP. A les Laies els hi va agradar i vam decidir...
Ens va agradar tant que era en plan, és que no necessita música, ja amb això n'hi ha suficient. Amb la cruesa del moment d'estar composant això i reaccionant, és que és tan bonic que no volíem donar-li cap altra capa, perquè les té totes les que necessita.
Oh. Anem a fotre-li...
Moment d'amor.
Anem a fotre-li una mica canya amb aquella crítica, sí, que m'agrada. Publicar un volantazo ha suposat un volantazo cap a positiva, per vosaltres?
Que per nosaltres, definitivament, estem superorgulloses de... Bueno, és el típic, no?, que sempre dius, estic superorgullosa d'aquest nou treball, és el que més em representa.
Però és madur, que no s'ha dit mai.
Mai s'ha dit. Però és que realment és així el cas, i bueno, té tot el sentit, no?, però al final estàs fent el que més et representa en aquell moment. Però realment estem molt orgulloses. També és el volantazo més nostre, perquè és la primera vegada que hem produït nosaltres també, i teníem molt clar cap a on volíem anar.
Cap on volia
anar?
Pues amb sonoritats així com molt contundents, que no necessitéssim gaires elements externs a nosaltres, perquè veníem d'un disc que va ser superdivertit, amb molta producció, amb molta electrònica, i va ser una experimentació com molt guai, però pues, això ja ho hem fet, no? Anem a una altra cosa. I volíem despullar una mica les cançons de tot això i deixar com la base i l'essència de Cravapels, que és bateria, baix, guitarra i veu, i jugar amb aquests elements. I òbviament hi han formes de jugar amb aquests elements, es poden retallar i fer chops, es poden samplejar, es poden fer moltes coses, però que segueixin sent, que seguim sent nosaltres, no? No haver de ficar un cinte perquè sí, perquè necessita un greu, doncs anem a trobar una manera de que això tingui greu amb el que tenim.
Nostre, sí.
De fet, dieu que aquest EP és l'inici d'una nova era. Ho dieu precisament per això?
Sí, sempre... Bueno, és que és això, és que quan vas fent volantazos pues sempre és una nova era i és molt més divertit perquè pues, experimentes amb conceptes nous, amb sonoritats noves...
Amb la imatge, també.
Amb la imatge, amb temàtiques... I és molt més guai, no? I ara pues, és aquesta era més empoderada i més crua, amb una contundència bastant... Bueno, bastant potent.
D'ençà que heu publicat aquest... D'ençà que heu publicat aquest TV, heu pensat, amb la persona que us va dir això, i heu pensat, au, fota't.
Bueno...
Alguna vegada. Alguna vegada, sí.
Sí, eh?
Sí.
Jo crec que si ho escoltés, li agradaria.
Sí. A veure si ho escolta. Si ho escoltés, clar. Sí.
A més, les vostres cançons sempre han tingut un punt de crítica social i d'autocrítica,
sí,
a la vegada. Això sí que no ha canviat, eh?
No.
Ni canviarà?
Bueno, no,
no ho sabem.
No ho sabem, però segurament no. Segurament seguirem en aquesta línia. Sí, l'autocrítica, bueno...
Sí, no vol dir que totes les cançons vagin d'això. Uh-huh. Hi ha cançons que poden anar de... Pues, per exemple, Ojalá, que va d'amor cap a una amiga i de dir-li lo increïble que és. Però sí que sempre hi ha com això, en els nostres àlbums, mínim una cançó una
sí,
mica crítica hi ha.
I crec que hi ha sempre com l'equilibri entre la foscor i la llum, que està guai allà, mantenir-nos.
Respecte a aquesta crítica, respecte al volantazo que ara en parlàvem, em dóna la sensació que feu música molt, molt de l'entranya, no? Sí. I la música sí, es fa des d'aquí o no és música?
Bueno, jo crec que hi ha moltes maneres de fer música. Aquesta és la nostra, la que sí, sabem fer. És,
és l'única que sabem fer. Nosaltres, més enllà d'això... Però no, hi ha moltes maneres, com diu la Laia, vull dir que no ens mojarem.
I no tota la música, ha de ser supercrítica i tenir no, missatges.
Has de tenir música per tots els moments, que és lo guai, també.
Aquesta és la seva música i sona així de bé. Sé lo que piensas, yo también estuve ahí. Sentada en la cama, incapaz de salir. La casa está oscura.
Sí, just aquesta. Sí.
Parteix de Carreal, també, o no?
parteix d'una situació real.
Sí, realment és una cançó que vaig escriure pensant en una amiga concreta, però, però després vaig veure que estava parlant de moltes amigues, molts amics, família, les persones que estimo, no? Que moltes vegades, bueno, doncs veus que estan passant un mal moment o el que sigui, o que no... que l'autoestima en aquell moment la tenen molt baixa i penses, però com no pot estar veient el que veig jo, que aquesta persona és increïble, que tot sortirà bé, que ets brutal. Mm. Llavors una mica aquesta cançó d'amor a les amigues.
Per cert, per qui no us conegui, baixi ara mateix de la lluna, o d'on vulgui que baixi, per què Crepe Apples? No sé si ho dic bé, però...
És bo, hi ha moltes maneres de...
Crepe Apples.
Crevapels, també.
Crevapels, eh?
Sí.
M'agrada més.
És més fàcil.
És més fàcil, realment. Crevapels, tal qual. Per què el nom et refereixes?
Sí, sí, sí.
O per què... per què el grup d'Ència? Bueno, va una mica de la mà, realment. Sí. Vam començar fa 15 anys al pati de l'institut. Teníem ganes de muntar una banda, totes tocàvem instruments, cantàvem, i volíem ser les guais del col·le. Ahir la Laia ho deia en el bolo que vam fer a Valls, que al final lo de ser les guais no ho vam aconseguir mai, però...
No passa res. Però érem... Vam fer altres coses més interessants.
Sí, nosaltres ens ho passàvem molt bé. Vam muntar una banda perquè volíem ser com a les pel·lícules americanes, el típic grup que toca al garatge dels pares i d'aquestes coses guais. I vam muntar una banda, vam començar a tenir concerts a la biblioteca del poble, Santa Eulàlia Ronçana.
El centre cívic.
Centre cívic, etc. I, clar, per fer bolos doncs, has de tenir algun tipus de nom. Llavors vam agafar... És que és, molt, és una mica cutre la història, realment. Vam agafar el llibre d'anglès de l'institut i al glosari de darrere doncs, hi havia crevapels, cosa que ara penso que és molt estrany perquè mai a la classe vam parlar de crevapels en cap moment.
Li vam posar... Allà està. Close the door, open the window.
Sí, no sé, molt... Bueno.
Podríem haver-nos dit així, menys mal.
Ja. Li vam posar el D davant perquè crevapels, no sé, ens sonava cranberries,
sí.
Sonava guai no, en aquell moment.
Amb 14, 15 anys.
Jo què sé, és un nom que, bueno, que costa, no sé, no vivim a Anglaterra ni a Amèrica, llavors és difícil, la gent no se'n recorda a vegades. Com us dieu? Deixa que t'ho escrigui. Sempre hem tingut dubtes si havíem de canviar de nom, però és que portem 15 anys amb aquest nom al final, no? És, bueno, doncs
és
el nom que tenim i ens representa ja al final.
I també és bonic que, jolín, el vam posar sent unes nenes petites perquè no ens imaginàvem que estaríem fent discos, saps? Que
clar,
simplement...
Era, hem de tocar al centre cívic.
I la cosa es va anar fent gran.
Sí.
Anem aquí, que és molt xulo això també. Jo no sé si he tocat amb un garatge o no, però des que comenceu a l'institut fins ara...
Han passat coses.
Ha estat un procés molt dur. El món de la música i que la gent t'escolti no deu ser fàcil.
Ha tingut de tot.
Ha sigut un procés preciós i segueix sent-ho, però, òbviament, doncs, ha tingut les seves dificultats.
Jo crec que com totes les coses, tots els processos creatius són complicats perquè tens moments d'eufòria i moments d'estar al pou perquè, pues, potser aquell dia no estàs suficientment inspirat per escriure cançons o no et ve de gust fer un concert perquè et trobes malament o el que sigui. I hi ha moments de tot. I sí que també exposar-te a fer bolos o a les xarxes, a fer un disc i que de sobte tinguis crítica d'una revista sobre això que has fet i amb el que li has posat tant de carinyo i tant d'esforç, pues a vegades costa, com per exemple això d'aquest comentari que ha fet néixer el concepte del disco. Però jo crec que en general és increïble.
Sí,
i és un aprenentatge continu i és que és això, és que portem tant de temps juntes sent amigues i treballant aquest projecte que és com molt bonic perquè ho hem viscut tot juntes i hem crescut i mola.
Per què heu triat l'autogestió? Per llibertat?
Perquè ens hi hem trobat una mica,
sí,
no?
Sí?
Sí que és veritat que hem tingut la sort de treballar amb equips discogràfics i de management, però sempre el que deies abans que portem les regnes del projecte.
Sí.
És que és literal això, i sí que tenim un equip darrere que ha anat canviant al llarg de tots aquests anys, però sempre està liderat per nosaltres perquè tenim molt clar cap on volem anar.
Esteu fartes d'escoltar que sou tres noies que feu música i, per tant, que cal donar molta visibilitat?
Jo crec que fartes potser no és la paraula, però sí que quan vam començar era molt estrany. En plan, ens notàvem estranyes en quan...
M'explico el flartes, quan perquè igual ha quedat molt...
No,
sí, però és veritat que en els 15 anys aquests que portem sí que hi ha hagut diferències, no? Sí? Al principi, el que deia Laia, que al principi sí que era com raro, era diferent, no?
Sí, però per sort, ara ja que ho ressaltessin també era com molt estrany, sí. Perquè per nosaltres no ho enteníem encara.
Però en algun moment us heu plantejat...
Són tres amigues que toquem i punt.
Exacte. Escolta, jo el que faig és música, a mi deixa'm de...
Clar, no vam fer la formació pensant hem de ser ties, perquè no sé què, simplement ens vam juntar les que ens queien bé i volíem fer cançons juntes.
Llavors sí, que quan començaven era com una cosa que tothom ressaltava molt i era com, ai, no ho entenc, però després amb els anys hem anat veient que ho ressalten, perquè
en context, clar,
no n'hi havia moltes d'aquestes formacions, ara per sort n'hi ha més. Però bueno, que també ens pensem que n'hi ha moltíssimes i que estan supervisibilitzades i no és veritat.
Hem escoltat un trosset de Lo que somos, del Volantazo, de Ojalá, i aquí puc pensar, hosti, és que aquesta gent només fa cançons en castellà, cosa que a mi em molesta molt que es digui això. Doncs no. La sensació que tot ha anat molt ràpid en la vostra història, no?
No.
Obert els ulls com dos taronges.
No, no. La veritat és que tot va bastant lent.
Sí?
Hem fet un caminet molt a poc i com hem pogut i ens està bé, la veritat.
És el nostre caminet.
Sí.
Però ràpid?
Ràpid no.
Mira, una altra de les coses que m'agrada preguntar sovint quan veniu a grups de música és allò de que... L'Eva Cervera, li deu explotar el cap, la cap de xarxes de Radio Estel, de les vegades que m'ho he sentit dir això. Moltes vegades anem a comprar un disc, no? Ara es fa menys, però ho fèiem molt. Anem a comprar un disc, el paguem, arribem a casa, traiem el plastiquet que costa tant de treure amb aquell punyetero disc, el posem, l'escoltem i ni pensem el que ha costat fer aquell disc.
Sí, sí.
En aquest cas, aquest EP...
Ha costat dos anys.
Dos anys més o menys.
Dos anys, eh?
Hi ha cançons que les vas escriure que estava... La Carla va estar un temps vivint a Àustria i...
Era 2022.
I era 2022 i hi ha cançons que van començar a gestar-se amb tu estant a fora.
Sí.
Vull dir que
per
sí.
Per tant, sí, ha sigut un procés de dos anys que no és que estiguéssim pensant en l'EP en aquell moment, però vam començar a treballar aquestes cançons noves... I sí, ha estat un procés, bueno, en realitat llarg, dos anys són...
Sí, hi ha hagut també molta investigació de cap a on tirar-ho, com que volíem tenir això de portar com nosaltres la producció cap a un lloc, va haver-hi com mesos de buscar quin era aquest camí.
Mm. On estaves fora, has dit?
Àustria.
Àustria?
Sí.
Jetzt in mein Auto ein, siete puertas, 70 caballos, todo el viento a tu favor. Súbete a mi coche. Abre la puerta, sube a mi coche, sube a mi coche.
A la Carla reia quan deia això. Per què? Que estem escoltant.
Estem escoltant una cançó que es diu Machine, que forma part d'aquest EP i que...
Era el tanca, no, l'EP?
Sí.
Tanca l'EP, correcte. És una cançó molt divertida. És una versió, realment, d'una banda austríaca que es diuen Bilderbuch i és la nostra banda preferida del món mundial. I ja feia temps que volíem com gravar aquesta cançó. Bueno, la tocàvem ja alguna vegada, l'hem tocat en directe. De fet...
Hem estat tocant a Àustria i Alemanya a alguns concerts i... I com que aquesta cançó ens acompanya des de fa un munt d'anys, la volíem fer en directe perquè allà és un superhit.
I quina millor idea que fer-ho en un EP que es diu Un Volantazo. Llavors tenia tot el sentit, tenia tot el sentit amb el concepte i tot i amb les nostres ganes de tocar aquesta cançó. I vam agafar la lletra i la vam traduir al castellà una mica lliurement, però té alguns moments en alemany encara. I sí, és una cançó especial per nosaltres.
Costa cantar en alemany, no?
No, és que tinc una mare alemanya, llavors Fàcil.
Fas unes preguntes, Joan.
M'encanta que diguis tinc una mare a la mà.
Sí, i l'altra no, però una d'elles... No. Bueno, podria ser,
però
la meva mare és alemanya.
Parlàvem abans de la nova sonoritat que heu buscat. No sé si creieu, perquè ara estan sortint moltes sonoritats. Fa molt de temps, ja, els darrers anys, s'està parlant que sí de l'autotune, de l'electrònica, de tot el que està permetent la tecnologia en el món de la música. Creieu que aquesta tecnologia està fent perdre l'essència de les bandes, o al revés?
No, que va, nosaltres també l'hem fet servir.
Són recursos,
moltíssim.
Realment. Bueno, jo veig com a recursos.
Sí. No hem fet servir l'autotune, però hem fet servir el filtratge, un plugin de filtrar, o hem fet servir el corta i pega per fer chops de veus. Mm. Llavors, sí, i també poder fer les demos a casa, doncs també és gràcies a que existeixen programes que et permeten gravar.
Per nosaltres són recursos i formes de jugar més.
Mm. Quan vam començar, no... tot el que fèiem era tocar al local i no ens gravàvem amb el mòbil. Però ara, pues, gràcies a tenir uns ordinadors que permeten fer això, i havia après a fer-ho, perquè no és fàcil.
Està guai. Sí, la Laia, que no està aquí avui, la Laia guitarrista, és la que està dominant més aquest art, i amb ella estem treballant sobretot la part de preproducció a saco.
Sí, com sigui, aquest EP, aquest Volantazo, és la prèvia del vostre quart àlbum. No?
Quan has dit quart, no, dic, ostres, en sèrio? Sí.
Sí.
Treballant en nous temes i, bueno, pròximament. Teníem ganes com d'aquestes cançons que conceptualment eren tan rodones, hem dit, és que les hem de treure ja en un EP i després ja vindrà una altra cosa. Però és com divertit aquesta urgència, no?, que tenim els mitjans i també els propis artistes de comunicar que això no és l'últim que fem, que tranquils, que hi haurà coses noves. És com, també podríem relaxar-nos tots i disfrutar de que acabem de fer un EP que ha costat molt, no?
Sí, té un mes i mig, vull dir, és un baby encara.
Em queden 5 segons, On us podrem veure properament?
Aquest cap de setmana, el dissabte, al Festival Alma.
Yes. Us veiem allà. Gràcies per venir.